T'has plantejat mai quin és el significat de la paraula peculiar quan la assignem a una persona? Doncs avui t'explico que és un qualificatiu que li posem a la persona quan els seus pensaments i o els seus actes són bastant diferents al comú. És cert que tots som diferents, però hi ha persones que marquen la diferència i ressalten en la seva manera de pensar, de sentir o d'actuar. Potser són una mica extravagants o potser la peculiaritat la porten per dins, però la veritat és que aquestes persones solen ser la diana de tota mena de crítiques, moltes vegades sense motiu. Cada persona té les seves raons i la seva història vital que marquen la seva personalitat i no cal prejutjar ningú per ser una mica diferent. Si ets gens així, felicitats, perquè avui és el teu dia. Avui és el Dia Mundial de la Gent Peculiar. Ja veus que tenim dies mundials per tot. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a la meitat de la setmana. És dimecres avui, 10 de gener del 2024. I tal com ens va avançar ahir el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, sí, ha arribat la pluja. I ha arribat, doncs, a la plana de Lleida, feble. Però tal com estem, no estem per dir-li, per fer-li lleig a res, a res. Està plovent a la ciutat de Lleida des de les 11 del matí de manera feble, bastant feble, i ara et faré un repàs de les quantitats que s'han recollit fins ara, que ja et dic que no són massa, però vaja, que insisteixo, benvinguts siguin totes les gotes d'aigua perquè les necessitem. Va, que fem una ullada a la previsió meteorològica. Primer, estem a 7 graus i mig a la ciutat de Lleida. La mínima avui ha estat alta, 4 i mig a Lleida. A la resta de la província, doncs, tenim els 10 sota 0 a la cota 2.500 de Boí, 9 sota 0 a Esterri d'Aneu, 8 sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira, 6 sota 0 al Pont de Suert, a la Seu d'Urgell i a Sort 5 sota 0, 4 i mig a Viella, sota 0, 4 sota 0 a Arties, 3 sota 0 a Coll de Nargó, 2 sota 0 a Tremp i 1 sota 0 a Solsona. A partir d'aquí, totes són en positiu. 1 grau positiu a Torà, 2 a Artesa de Segre, 3 a Balaguer i a Cervera, 4 a Mollerussa, Tàrrega, les Borges Blanques, Alcarràs i el Soleràs, i com et deia, aquests 4,6 graus positius a la ciutat de Lleida. Pel que fa a les pluges, doncs la Segarra, com ens diu el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, és la més agraciada, i ho podem dir així, ja que venim d'èpoques de loteries especials, doncs és la més agraciada pel premi de la pluja. De totes maneres, fixa't que estem parlant de 3 litres per metre quadrat a Sant Guim de la Plana i a Massoteres, 2,5 a Guissona, 2 a Torà, a Cervera, a Tarroja, Tordera de Granyanella, o 1 litre per metre quadrat Alcanós i Vallfogona de Riucorb. La resta, doncs, de moment, és no res. Aquestes quatre gotes que no arriben ni al litre per metre quadrat, de moment. També a Tàrrega es compta un litre per metre quadrat. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs, Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Està cobert amb precipitacions avançant d'oest a est, localment persistents al Pirineu, amb probables acumulacions de neu entre 5 i 10 centímetres a 700 o 800 metres, i les màximes sense canvis significatius marcaran 11 graus a Lleida. Demà continuarà ennuvolat amb precipitacions al matí, que al sud es donaran a la tarda de manera més dispersa i menys intensa, i que remetran al final del dia quan tendirà a poc ennuvolat. La cota de neu estarà a 500 o 800 metres, localment més baixa a la depressió, i amb acumulacions de 5 a 10 centímetres a 700 o 800 metres al Pirineu i a la Vall d'Aran, i de 4 centímetres a 300 metres a la depressió central. Les temperatures baixaran i marcaran 9 graus a la Seu d'Urgell, 5 a Lleida i 3 a Viella, i les mínimes que es donaran al final del dia deixaran glaçades localment fortes al Pirineu, amb una mínima de 6 graus sota 0 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. I ull, si aneu a esquiar, perquè benvinguda sigui la neu, que ja sabeu que és la bateria d'aigua, per entendre'ns, però que també, mentrestant, la podem fer anar per esquiar. Ull, si esquieu fora pistes, ull, si no ho feu de la manera deguda, perquè també hi pot haver allaus. De fet, hi ha una esquiadora ferida greu després de ser arrossegada per una allau a la Vall d'Aran aquest passat dilluns. Els pompiers d'Aran la van evacuar amb l'helicòpter de l'hospital. Mira, el moment en el que t'he de dir que els casos de grip han pujat un 66% des de la setmana passada, ens hem posat a 1.027 casos de grip, que són els que s'han comptabilitzat als CAP. Hi ha molta gent que acaba patint la grip, es fa la prova i es queda a casa. Per tant, ull, només que tinguis el mínim símptoma, posa la mascareta, sisplau, per protegir els demés. I sobretot si et trobes bé per seguir sortint de casa i si no, doncs el que diuen, acabar-ho a casa.
Cope Lleida.
Tota aquesta setmana ja sabeu que estem tornant a donar la benvinguda als programes que tenim setmanals, als espais setmanals, perquè hem estat una setmana sense programació local i això vol dir doncs, que, per exemple, avui escoltarem la primera entrevista cosmopolita del 2024. Cosme García, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estem?
Fa com un any que no ens veiem, eh?
Sí, efectivament.
Bé, com Reis, un any no, perquè...
I els Reis van ser generosos, els Reis van ser generosos.
Bueno, jo sí, estic content. Sí, sí. Sí.
A mi m'han portat 2 centímetres més, perquè com em vaig remullar tant, vaig créixer.
Ah, però... vaig créixer. Si és d'alçada, perfecte, eh?
A més, va ser curiós, eh? Vaig estar amb el rei Gaspar i tal, i no, he fet una aposta que no plourà. Bueno, després jo també vaig dir, no, hem tingut un gran sort, feia temps que no teníem aquest temps, havien tingut neu, havien tingut...
Mira, jo sé que va ser... o sigui, només que hagués plogut 2 hores abans o 2 hores després,
sí.
Perfecte.
Sí, sí.
Va caure exactament al mig. Però et diré que amb la situació que tenim... I veient la resposta de la gent, em sembla que la gent va entendre que, escolta, si plou, benvingut sigui.
No, i l'organització molt bé, perquè ho va tindre previst, ja amb 1:20, a les 7:20 estava parlant l'alcalde des del balcó de l'Ajuntament, mm-hmm. Que, per cert, han donat aire, ja era hora que hauria de ser els balcons de l'Ajuntament.
han donat aire. Bé, com t'estrens aquest 2024?
Bueno, doncs amb una persona que sempre ha treballat a l'ombra, sempre ha estat a darrere, però que ha portat moltes coses a la ciutat de Lleida. Jo sempre recordaré amb la Sala Europa, amb l'Antares, que encara funciona ara, però també al darrere de moltes històries que s'ha fet a la ciutat de Lleida. A més, està casat amb una bona companya que durant molts anys ha estat la fotògrafa de l'Ajuntament de Lleida, l'Hermínia Sirvent. Per tant, no cal que digui que estem amb Antonet Rufier. Benvingut i bon migdia.
Molt bé, bon dia.
I a més, és molt amic del rei Gaspar d'aquest any.
Coneguts de fa temps, sí.
Sí, no? Sí. És bon xiquet, aquest Gaspar, no?
Bueno,
hasta que s'enfade.
S'emociona.
Sí?
Sí, sí, només baixar del tren ja està superemocionat i molt content, i diu que, ostres, que això de poder atansar els nens i veure aquelles cares i aquells ullets que fan, això és una realimentació i felicitat. El nen està feliç perquè veu el rei feliç i el rei està feliç perquè veu els nens feliços. I llavors és una realimentació de felicitat tot.
Sí, però a més és curiós, no? Perquè jo que em se va ocórrer dir un nom d'un tren i clar, ser fill de ferroviari i que portava la garrafeta i que m'equivoqui, això no m'ho van perdonar, no? Però no és el mateix vindre amb aquell comboi que vas vindre que vindre amb aquella garrafeta, amb aquella olor que sortia, amb aquell fum i aquelles coses, no?
Bueno, no sé els temps
canvien,
però els temps canvien, estem al segle XXI.
La nostàlgia, això fa la nostàlgia. Perquè avui en dia anar de festa no és el mateix que anar de festa abans. Canvien molt les festes.
Sí, sí.
On vas néixer tu, va?
En
quin carrer vas néixer?
Ah, bueno, soc del carrer Carme, igual que tu.
Ah, però a tu en quin número vas néixer?
Jo soc de la part de més avall.
Bueno, més avall. De Cal Rufier.
De Cal Rufier, exacte.
I jo d'abans de Cal Vila.
Jo vaig néixer, no vaig néixer al carrer Carme, vaig néixer al carreró de la Font de l'Aiguardent.
Ah,
l'entrada,
sí, l'entrada, cantó, sí.
Sí, l'entrada de Casemó.
De la Diputació, on hi ha la Diputació.
L'entrada de Casemó es donava al carreró. I la meva infància és en aquell carreró.
Sí, per cert.
Jo estava tot el dia baix al carreró i a l'hora de dinar sortien al balcó. Tonet, puja, pues, cap a dinar. I al tard, Tonet, a sopar, cap dalt.
Ho tenies bé. La gent del carrer Carme, que per cert, les cavalgades passaven pel carrer,
sí,
Carme.
Eh? Sí, sí.
Un any tocava per un cantó i un altre any de la Setmana Santa, sobretot. Un any pel carrer Madalena i un altre any virien pel carrer Carme.
Exacte, sí, sí. Jo recordo perfectament, allí està davant de la botiga... I quan passava el rei negre, amic nostre també...
Sí, sí, sí.
pum, una caramelada allí.
Sí, perquè després havia una botiga també de nens, Can Boneu. Allí estava Can Boneu, davant de casa vostra. Boneu, allí estava... No,
bueno, hi havia la de joguets, era el Sansó.
Sansó, bueno, lògicament.
Sansó. I el Boneu...
Molt relacionat amb la cavalgada, també.
I davant de la botiga nostra hi havia una fàbrica de fideus, que era Cal Fideuer.
Sí, clar.
I el Boneu.
Sí, sí, Boneu, de la família dels Boneu, i del Lluís, però... Gómez, Lluís Gómez i companyia.
Exacte.
Anem a parlar una mica de la nostra ciutat de Lleida i de tu. Per què t'ha agradat tant el món musical? És de sempre, de petit, ja?
No ho sé, potser és algo psicològic, però de petit anava als Maristes del carrer Claver.
Sí, sí, com jo.
I els puericantores no em van agafar, perquè veu que no cantava bé.
Ah, no?
I mira, he tingut un pique sempre amb això de la música.
Què vas anar amb l'hermano Juan i tota aquella gent?
Exacte, jo vaig anar a classe amb l'hermano Juan.
I te quedé petjada, suposo, de tot això que has passat a la teva joventut, allà al carrer del Carme, als Maristes, quan se feien les catifes de Corpus, quan se feia la professora del Carme, amb mossèn Ramon Torres i tota aquella gent. T'haurà quedat petjada, no?
Home, me'n recordo de tot. Per exemple, la nit de Corpus era una nit importantíssima.
Per baixar el sol.
Perquè, com que teníem la botiga, la tocineria, feien bocadillos per
tothom. Sí, sí, ho recordo.
I abans, a les 3 o les 4 del matí, separava un rato de fer les alfombres, s'agafava tothom el bocadillo, es menjava, i això per un nen. Aquella nit no anar a dormir era l'única nit de l'any que no anava a dormir jo.
Ja, los Climen, los Romeus i tota aquesta gent, no?
Sí, sí, era fantàstic.
Però parlant una mica també de la nostra ciutat de Lleida, tot el que va variant, no? Una ciutat de Lleida a la qual era una ciutat grisa, fosca, que les rates corrien al seu libre albedrío, però ha canviat aquesta ciutat, per a bé.
Home, molt, molt. Érem més poquets, ara som molts. I els temps han canviat i el clima està canviant, perquè avui fa sol i normalment avui fotria boira, en aquells temps feia boira, i jo me'n recordo que per anar a col·legi em deien, nen, passa per la carretera, perquè si passaves per la vorera hi havia uns canelobres, sobretot al tornar a col·legi del migdia, que es desfeien i et podia caure el cap. Llavors, quan de cotxes no en passaven, ni passaven molt poquets, pues, anava pel mig del carrer.
A la primera entitat que tu et vincules així, cultural o social, quin és?
Bueno, el Cosa Nostra, que no és una entitat cultural, no. però va ser la primera moguda potent de Lleida. El Cosa Nostra, que va muntar el Jaume de Sants, i, bueno, el Cosa Nostra es va inaugurar el 6 de març de 1976. Una data que me'n recordo perfectament, perquè va ser molt important. I amb l'Armínia nosaltres vam muntar una botigueta de llibres i discos allí. I va ser, bueno, feia poc que m'havia casat, que havia fet la mili, i va ser la meva primera activitat així pública. I gràcies a que tenia una germana a Barcelona que treballava en llibreria, pues me va donar les adreces, me'n vam anar a Barcelona i vam anar a produir de llibres i de discos.
I parlant de les sales que has estat, jo la recordo molt, molt, molt carinyo, la Sala Europa, perquè no era una sala només per música, sinó era una sala en la qual havia molta cultura.
Bueno,
jo recordo haver presentat un bot de pernes.
Home, per exemple, a l'Europa hi va estar el Rafael Alberti, el Gil de Viedma, vull dir, va haver activitats potents de poesia. Se van llegir tesis doctorals, me'n recordo una sobre el... ara t'explicaria tots els que hi havia i tot això i no em sortirà el nom sobre què era el grup de pintors surrealistes aquí a Lleida, bueno, i artistes.
I has disfrutat molt veient artistes i sobretot heu donat a conèixer artistes que ara ja ho són de veritat, no? Perquè allí jo vull recordar pues, el Pep Tor i a molta gent que van començar allí, a l'Ignacio González i gent que no eren llavors res, no? I ara són grans músics, no?
Bueno, perquè al tindre una plantilla de músics estables que feien les sessions normals de ball i tot això, pues, hi havia com una... Se va muntar com una petita cadena que venia dels Maristes, Els maristes feien lo de la cançó, cançó contesta, em deien,
sí, sembla. Sí, resposta, em
sembla. I, resposta, exacte. I els, amb, alguns dels xavalets d'allí venien, començaven a l'Europa perquè a la millor els més antics, el trèvol i tots, sí, sí, aquests, sí, els coneixien, o els anaven a fer classe, o el que siguin, portaven algun. I es anava, bueno, hi havia com una pedrera de músics que anaven passant.
Això ara vull tenir un record per l'Òscar Lavella, que es dedica molt a fer això, l'Òscar a la seva escola. A més, cada any participa, des d'aquí ho tinc que dir, participa en el concurs de Cadena 100 fent una Nadala. I sempre queden molt ben classificats.
Mira, amb l'Òscar, jo una vegada vaig somiar, era l'estiu i fèiem unes obres a l'Europa, unes reformes, i aquella nit vaig somiar que hi havia una cua de gent fins a la Clínica Montserrat. Uh-huh. I va passar. O sigui, van venir a actuar a Retrovisor.
Sí, segur. Sí,
no, no, i van... Que eren recent acabat les obres i hi havia una cua fins a la clínica.
Que havia l'escuera, havia l'escuera llavors, també.
Sí, sí.
Anem a parlar també una mica, bueno, del que a tu t'agrada. Tu ets un bon cuiner o no?
Quatre coses de ser fet de cuiner, però soc tocinaire.
No, per això, Can Rufier, Can Rufier.
Conec molt bé les espècies, llavors com que jo tinc problema amb la ceba i l'all.
Uh-huh.
No m'agraden pràcticament gens, des de petit. I llavors, com que conec molt les espècies, m'agrada molt cuinar amb sense ceba ni all, cosa que sembla impossible, perquè si veus aquests de la tele comencen fotent
bosqui,
sempre fan ceba amb algo. No fan plats de bacallà, sí, 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 o no sé què, fan ceba amb una mica de bacallà, no sé què, amb una mica...
És el complement és lo bo. Sí, el complement és lo bo.
El tall.
Sí, perquè a més allà al carrer Fuente de l'Aguardiente, que dic jo, hi havia una societat gastronòmica i d'amics, bueno, una colla d'amics.
Però això és molt posterior. El que hi havia a baix de tot, que es donava a la Rambla Ferran...
Que havia una fruiteria que donava...
Era Calisant, sí, que era el majorista de plàtanos,
sí,
de tot Lleida.
Sí.
I nosaltres jugàvem allí entre aquells rams, sí, de plàtanos enormes,
havia anat allà, havia anat.
I els que estaven molt madurs, que estaven per tirar, me'ls deixaven agafar.
I parlant també una mica de la nostra ciutat de Lleida, has fet moltíssimes coses. De tot el que has fet a dins de la comissió de festes, perquè has estat molt temps, hi ha gent que et troba a faltar, s'ha de dir les coses com són, no? En què has disfrutat més? Amb el Carles Toltes i la seva recuperació, amb la cabalgada de Reis, amb l'ofrena floral, amb les discussions que tenies amb les entitats, amb els canvis que s'han fet i el que tu has aportat. Què és el que més has disfrutat? El que més dius, hòstia, que això és el que més m'agrada.
Home, una que feia patir molt i disfrutar molt és la cavalcada de Reis, perquè té un hàndicap que és al final de festes. Estàs totes les festes patint perquè s'atansa. I com que molta gent de la que hi participa
està
tranquil·lament de festes i diu ja hi pensarem lo de quan arribi, i tu estàs patint perquè allò ha de funcionar.
A veure, que no em falti aquest, que no em falti els camions.
Sí, és un conjunt. És una gran moguda que, i a més, de les poques que te les jugues a un parell d'hores, bueno, o tres hores que dure, la cavalcada dure poc, però sí, sí, que amb tan poc temps convoquis tanta gent, no hi ha cap altra.
La cavalcada amb més recorregut i en menys temps, no l'havia vist mai, i se va poder fer, i això és un què, no era fàcil, No era fàcil. Tu vist des de dalt, no és el mateix que vist des de baix.
Bueno, va anar molt bé. El que va ser molt bonic és que la gent va aguantar a tope i que l'aigua, més de ser un hàndicap, quasi va ser una al·licient. La gent se'ls veia disfrutar molt.
Dos cosetes per anar acabant. Una, què és el més bonic de la ciutat de Lleida, a més de la Seu Vella?
Pues una passejada pel carrer Major.
Ets un perquè gran defensor.
Perquè sempre et trobes amb algú.
Sí, t'explica tota
algú agradable.
T'explica tota la història. Sí. Jo quan sortia del carrer Carme ja...
No, i la gent que et pots anar trobant.
Suposo que aquesta pregunta, Ricard, ell no pot fallar.
A veure.
Quin número és el grup escultòric de gegants de l'Ajuntament de Lleida? Quants són?
Home, són 12.
Són 12,
sí, sí,
haurien,
sí,
de ser 14, perquè dos han desaparegut, el Quijote i la Dulcinea, ningú sap on són.
No han estat mai acceptats dintre el grup. També n'hi hauria un altre, que és aquell, la Mare Terra.
La Mare Terra. Mm-hmm. Bueno, aquest sabem on ve. Aquest sí que sabem on ve. Els altres no, perquè es van fer a la Zaragozana d'espectacles ja, i mai van entrar.
Eren estàndards i no...
No pegaven amb el grup escultòric.
Eren un altre estil. No.
El Tonet Rufier, que ara ho farem a l'inrevés. Em coneixes des de petit. T'han sigut veïns, companys i amics. Me pots fer una pregunta d'aquí molt, molt compromès. Jo tinc que dir una vegada a aquesta casa seva, només una vegada amb l'Armínia, i lo de la cuina ho dic bé, perquè aquell dia jo vull sopar molt bé a casa teva, amb uns coixins que ens vas ficar i tal, no? Perquè jo sempre dic que quan parlava del Tonet sempre deia el meu amic hippie, sempre deia el meu amic hippie, sempre deia. Fes-me una pregunta compromès, venga, davant de l'audiència.
Ostres, m'havies de pensar que me l'hauria preparat.
No, si es diu no cau bé. No, em pots comprometre, no passa res del món social, cultural, econòmic, polític, del que vulguis. No me preguntes per què no he volgut ser alcalde, perquè això m'han dit.
No, et faré una pregunta així.
Vinga.
Jo ja he estat uns 20 anys treballant a cultura i dedicant-me a la cultura popular de Lleida, bueno, i la música també, perquè és el meu. Sí. I de vegades pensava, o sigui, quan jo em jubili, el Cosme encara continuarà.
Sí.
I com tu fas per encara continuar? Perquè jo ja m'he jubilat i jo he plegat.
Però algú es pot jubilar a la vida d'algo que li agrada? Això no és veritat, el que tu dius, perquè jo sé que molta gent, quan hi ha algun event, encara et truquen, escolta, Tonet, com se fa? O com ho feies? O on ho aconseguies? O dona'm aquest telèfon? Pues això és el que
no, no et pensis, no. M'he retirat molt, No m'he retirat de la música, que és el que m'agrada. Vull dir, m'he comprat una guitarra Gibson 335 i toco dos o tres hores al dia, assajo dos dies a la setmana i de tant en tant fem un bolo amb els amics.
Bueno, veus, no t'has jubilat.
O sigui, bueno, d'això no m'he jubilat, però
de l'activitat sociocultural.
Bueno, jo penso, del compromís amb la gent. Bueno, sí.
Jo penso que cadascú, jo sóc solter, el meu temps jo sempre vaig pensar dedicar-me als demés i sobretot a ajudar amb aquelles persones que més falta faigui, no? Amb aquelles entitats que potser tinguin més complicació per tirar endavant. Saps que sóc un lluitador per les meves entitats, però sempre amb respecte amb les institucions i respecte amb les persones, que a vegades no és tot com se creu, no? Ni per part de la institució, ni dels tècnics, ni de les persones que reivindiquen, no?
Sí.
Llavors s'ha d'estar una mica al mig, ja saps que aquest és el meu tarannà. Jo intento fer el bé i mai enfrentar. Tonet, t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres, te felicito perquè passes al llibre d'honor. L'altre dia tenia el llistat dels que vau estar en un dinar que es va fer al Parador, i també un homenatge que es va fer, jo tinc que dir aquí, un homenatge a l'IMO, a l'Institut Municipal d'Ocupació, per aquests fanals que ha fet tant complement dels fanals tan bonics, i també els mitjons que porten un nom d'un estimat amic que era en Mingo Mateu. Aquests mitjons també es van entregar amb aquest dinar, que precisament l'alcalde va ser també un amic dels Reis. L'alcalde Félix del Rosa va ser un amic dels Reis també.
Sí.
També va ser amic dels
Reis.
Llavors, Ricard, geni i figura,
Sí.
El Tonet, un bon amic i que molts, t'ho dic de veritat, m'ho diuen, Estic, que quan havia el Tonet no teníem problemes, no s'arreglava de seguida. Era aquell home que anava amb una bosseta penjada sempre corrent
de dalt. Jo recordo l'època daurada, potser, de Cadena 100 a Lleida, organitzant concerts i vinculats a la Festa Major, que tractava amb el Tonet i amb el Xavi Roma, amb els dos, que feien un bon tàndem, i la veritat és que sempre va ser una relació molt fluida i pràctica per portar endavant el que s'havia de fer, que era concerts i portar la música a la ciutat.
Sí, no, la veritat és que ell sempre estava darrere. Ell era del grup Alomo, que deia jo, perquè sempre el que corria de la baix i tal. Nosaltres érem les relacions públiques, el Pau...
Bueno, ha d'haver molta gent treballant darrere perquè les coses surtin. Escolta,
no es veuen,
ja està bé que ho expliquem, però funciona així. Funciona així.
Tonet, moltíssimes gràcies i saluda a la gran fotògrafa, que és l'Armínia, que t'haurà fet unes fotos precioses. Espero que sí. Que facis un gran àlbum.
Molt bé, gràcies.
Fins aquí, arriba. Ah, farem un vídeo, el vídeo aquests que pengem a Federació de Cases Regionals de Lleida, i també ho enviarem a molta gent que sé que li farà il·lusió. Per tant, algunes fotos que ara farem també les veuran penjades.
Gràcies, Cosme.
Fins ara.
Fem una pausa ràpida perquè encara hem de parlar de llibres avui.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Lleida. Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda, els dimecres, i això ja saps que vol dir que parlem de llibres, i ho fem a la Llibrera't. És el nostre espai en el que, mira, fa, no sé si ja fa molt temps o poc, ja fa uns anys que vam descobrir l'Anabel Ramos. Ella és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i me la van recomanar perquè jo vaig donar veus de que buscava una persona per parlar de llibres, però havia de ser una persona especial, havia de ser una persona que sapigués comunicar, que fos apassionada de la seva feina, i mira, la directora de la biblioteca, l'Antònia Capdevila, que ja sabeu que està amb nosaltres els divendres a l'Espai Groc, em va dir: tinc la persona ideal. Et passo el contacte de l'Anabel Ramos, parla amb ella i ja em diràs. I el que et dic és que ara no sé si va ser abans de pandèmia, durant o just després, aquí segueix. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Bon
i
any,
bon any.
I bon any, ja. Bueno, deia això perquè, bueno, comencem aquest, bueno, hem començat 2024. Aquest 2024, tot i que la programació local aquesta setmana l'estem reprenent. Ja sabeu que la nostra programació radiofònica és com de curs escolar, per tant és de setembre a juliol i no canvia res. Però mira, quan s'acaba i comença un any, t'agrada fer rànquings, t'agrada a vegades mirar enrere, t'agrada fer valoracions i t'agrada també mirar endavant i dir: mira, aquest any passarà... Bueno, doncs això amb l'Anabel ho farem la setmana vinent o les properes setmanes, perquè aquests rànquings ja sabeu que costen de que vagin sortint. I aprofitarem quan ja surtin perquè l'Anabel ens expliqui, doncs, a la Biblioteca Pública de Lleida aquest passat 2023, quins són els llibres que més s'han demanat, quins són els que més s'han llegit, quines tendències observe per aquest 2024, doncs, de gèneres que la gent demana més o menys, o que van començar el 2023 demanant i després ja no, o a l'inrevés. En fi, això en parlarem properament. Avui, doncs, ens recomanes tres llibres.
Avui us recomano tres llibres.
Quin és el fil conductor?
Avui us recomano llibres que, o sigui, són...
Saps quin pensava que em anaves a dir?
No, digue'm.
Por fin se ha acabado la Navidad.
No, però mira, m'has donat una idea. Per
segur que en trobaràs el... Segur que n'hi hauria algun de llibre.
Home, clar, vull dir...
De gent que no li cau bé el Nadal.
L'esperit del Grinch, n'hi ha uns quants, claro.
Però no és el cas, avui.
No, no és el cas, no és el cas. Avui parlem de llibres de memòries, però que estan escrits d'una manera molt literària i que es poden llegir com una novel·la.
Ah, val.
Val?
Ah, però estan basats tots en...
No, és autobiografia.
Vale. Basats en fets
reals.
Tots tres
són... Sí, sí, totalment. Que a més he pensat en tu quan els preparava, perquè he pensat, aquests són els que li agraden a ell, que són els de... Aquest està basat en fets reals? Doncs sí. Els tres estan basats en fets reals perquè són autobiografies, és a dir, són les pròpies autores les que escriuen el que els hi ha passat. Seria com a... una espècie de novel·la confessional, no?, en el que expliquen, bueno, les tres, basats en fets reals, el que expliquen, el que els hi ha passat, però estan escrits d'una manera molt literària i no són una biografia o una autobiografia a l'ús, i per tant es poden llegir com una novel·la. I aquesta manera també és una manera més... Potser més, hi ha gent que igual li fa una mica de por entrar a la biografia pura i dura, doncs podem començar per aquí.
He de dir que tots els llibres que ens recomana sempre l'Anabel, i els d'avui no és una excepció, els trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida,
sí.
Que si voleu una excusa per visitar-la, jo és que hi vaig anar ahir i a part d'anar a visitar l'Anabel, evidentment, i el racó de la Llibrera, que té un racó propi a la primera planta. Pugeu a la primera planta, només entra a la dreta, 10 metres, i a l'esquerra allí teniu el racó de la Llibrera. A la planta de dalt de tot teniu la part que no dona a Rambla d'Aragó, sinó a la part del darrere, per entendre'ns, és tota nova. I és espectacular. És espectacular, aquella zona.
La Salars.
Sí, sí. A més, al claustre, ja sabeu que tenen aquests balconets de vidre on hi ha unes cadires, aquí han fet com habitacions, amb sí, taules per a quatre persones.
Sí.
És espectacular per venir a treballar i no sé, a generar idees, per exemple, perquè és un entorn en el que t'oblides de tot, et poses allí i comences a parlar i a generar. I em va semblar espectacular. Vull dir que si... us faltava una excusa per visitar la Biblioteca Pública de Lleida, ja la teniu. Ja la teniu. I de pas, si pugeu a la primera planta, doncs us trobareu a l'Anabel, que no sé si està sempre allí.
Sempre no, però sí, és la meva sala.
Vale.
Sí.
Vinga, va, perdó. Anem als tres llibres d'avui.
Els tres llibres d'avui. L'últim que... Bueno, el primer que et recomano és l'últim que m'he llegit.
Uh-huh.
A més, és el llibre que llegirem, que comentarem al grup de lectura de la biblioteca, que el grup de lectura que coordino, que es diu Una habitació pròpia. En aquest llibre... Bueno, el llibre se titula Trilogia de Copenhague,
uh-huh,
i l'autora és Tove Ditlevsen, que és una escriptora danesa. Va néixer l'any 1917 i va morir l'any 76, bueno, es va suïcidar l'any 1976, quan tenia 58 anys. Ella va escriure aquesta trilogia de Copenhague de manera independent, són tres volums, o sigui, un sol volum i aplega tres llibres, que seria Infantesa, Joventut i Dependència. Els va publicar Infantesa l'any 67, Joventut també, i Dependència el 1971. Però, i es van publicar per separat, però per sort, aquí a Catalunya, els han juntat, els han aplegat amb aquesta trilogia de Copenhague, i està publicada en català per l'altra i en castellà per Seix Barral.
Uh-huh.
Què ens explica la Tove Ditlevsen a la trilogia de Copenhague? Ens explica tota la seva vida, des de la infantesa. Ella és una nena molt tossuda, rebel, que veu que no encaixa en la seva família ni en la societat en la que l'ha tocat viure, ni fa el mateix que fan les seves amigues preadolescents o nenes, perquè ja la seva obsessió és que vol ser poeta. Vol ser poeta i hi ha una frase que li diu el seu germà, diu, les nenes no poden ser poetes, no?
Caram.
Punt. I el seu pare pensa que, bueno, això de com a hobby està molt bé, però el que has de fer és casar-te amb algú que tingui una feina estable i tenir fills. I si vols escriure, doncs molt bé, però la teva estona lliure. I comença aquí, amb aquesta infantesa, la joventut on ella realment pot dedicar-se a començar a escriure. Comença a tenir parelles, relacions sexuals i aquesta enfrontació, no?, que té ella amb els homes, perquè ja no havia tractat mai amb ells i com ella assumeix aquesta diferència de papers, de rols. I l'última part, que és la més dura, que és la que se titula Dependència, on ella cau a la drogadicció, perquè arran d'un avortament que té, li han de aplicar com una espècie de morfina i se fa addicta a això, no? I com ella cau, deixa d'escriure perquè no pot, perquè és realment una drogadicta. És un llibre que t'atrapa perquè comença molt suau, molt poc a poc, no? Explicant-te, tens ganes d'anar sabent què és el que anirà passant amb aquesta nena, i quan arriba a l'última part, que és la més punyent, és que no pots deixar de llegir. Està molt interessant. És una llàstima que ha sigut una escriptora totalment desconeguda. Va publicar moltíssims llibres a Dinamarca, però aquí només tenim els poemes, un volum de poemes, aquesta trilogia de Copenhague, i un altre que se titula Les cares, que és posterior a la trilogia de Copenhague. Ella, sobretot, era poeta, i això se nota molt a l'hora d'escriure.
Quantes carreres s'hauran perdut per aquestes frases que deies tu al principi,
moltíssimes.
De no, amb això no, de petit, i hi ha molta gent de petit que acaba sucumbint amb aquestes frases, és a dir, no, això no, home, t'has de dedicar a allò i tal, és la meva il·lusió, i n'hi ha un tant per cent que de gran acaba sortint-se'n i dir, no, que jo vull anar cap allí, però n'hi ha molts que no, i ens els perdem.
Influeix molt la teva... no, tossuderia en aquest cas, i a més que tinguis algú al costat que et doni una empenteta, no?
Sí, perquè fàcil segur que no ho és, res és fàcil, de fet.
Doncs recomano moltíssim aquesta trilogia de Copenhague, se llegeix molt, a més està escrit d'una manera molt poètica, però molt senzilla també.
Clar, s'ha de notar una mica.
Sí, sí, sí.
Aquesta voluntat sí. de poetesa, no?
Està molt bé.
Molt bé.
La segona proposta que et porto és un llibre que estava, es va publicar la primera vegada fa molts anys. És un llibre de la Maya Angelou. En castellà és Jo sé por qué canta el pájaro enjaulado i en català és Jo sé por qué canta l'ocell engaviat. Fins ara, al novembre del 2023, no s'ha publicat en català. Hi havia la traducció en castellà editada per Llibres del, perdó, de Llibres de l'Asteroide i Angle Editorial la publicarà en, bueno, el novembre del 2023 en català. La Maya Angelou va néixer a Saint Louis, a Missouri, l'any 1928, i va créixer en una zona molt rural. Ella és també poeta, va ser cantant, va exercir moltíssimes professions, fins i tot conductora d'autobús, però sempre tenia aquesta com a llavoreta, no? Igual que li passava a la Tove amb l'altre llibre, d'escriure, i ella volia escriure. Ella, amb aquest llibre, Jo sé per què canta l'ocell engaviat, explica la seva vida també, des de la seva infantesa. Ella als 8 anys pateix un abús i decideix deixar de parlar durant 5 anys.
Caram.
I llavors explica tot el que va passar, tota la seva infància, com va viure això, per què va estar tant temps sense parlar i què va desencadenar en tot això. I ella... Bueno, amb aquesta obra que és molt dura perquè és molt trista, perquè relata realment coses que són veritat i que amb ella, per exemple, explicava sempre, no? Que ella tenia triple discriminació per ser dona, per ser negra i per ser pobra. I això com la va marcar la resta de la seva vida. Tot i això, aquesta novel·la, que és autobiogràfica totalment i que ens explica la seva vida, que podria ser un dramón i que ho és... Està escrit d'una manera com a molt, molt lluminosa, molt esperançadora, molt bonica.
Ho podia fer molt trist, per exemple.
Sí, bueno, de fet, és clar, la història que explica és una història molt dura, molt trista, però preciós.
Molt bé.
De veritat, aquest és un dels llibres que recomano sempre, perquè és meravellós.
A més, és un títol llarg i únic. Bueno, únic.
Ella,
sabràs que és aquest.
Ella també té moltíssims llibres publicats en anglès, però aquí en castellà i en català no s'està traduint gaire. Tenim ara el segon d'aquest... Ella té una sèrie de autobiografies, que són totes novel·lades, aquest seria el primer. I els altres només s'ha traduït el segon, que és Carta a la meva mare o alguna cosa així.
Molt bé.
O sigui que estem esperant que algú també els tradueixi i els puguem gaudir aquí.
I com acabem avui?
I acabem amb Vincles feroces de la Vivian Gornick. La Vivian Gornick és assagista i crítica literària i després també té publicada novel·la. Amb aquest Vincles feroces que es va publicar conjuntament amb La dona singular i la ciutat, ella fa un recorregut per Nova York passejant amb la seva mare i amb d'aquestes converses que té ella amb la seva mare surten uns diàlegs, no? I a través d'aquests diàlegs ella ens va aprofundint amb els seus pensaments, amb la seva amb les seves experiències també. Està molt bé perquè és un llibre molt entretingut, per una banda ens retrata molt bé la relació d'ella amb la seva mare, no? Una senyora gran que té les idees molt fixes i a més ens explica fins i tot històries de la seva mare quan era jove. I per una altra banda, què és el que opina la Vivian Gornick doncs, de les coses de la vida.
Molt bé.
O sigui que tots tres són tres joietes per començar el 2024 de meravella, vaja.
Doncs si ja estàs en impàs de que no saps què llegir, doncs pots valorar aquestes tres opcions. I si estàs al mig d'una altra, doncs t'esperes i són bons ara el gener i ho seran al febrer i al març o a l'estiu. Vull dir que no hi ha això de la lectura d'hivern o la lectura d'estiu o aquest llibre és més adient al gener. No,
no.
Tots són bons en qualsevol moment de la vida. Doncs Vincles feroces de la Vivian Gornick. Ja saps que tots aquests llibres els tens a la Biblioteca Pública de Lleida. Jo sé per què canta l'ocell engaviat. de la Maya Angelou i la trilogia de Copenhague de la Tove Ditlevsen, que segur que l'he pronunciat malament. En fi, doncs, la setmana vinent o l'altra parlarem de rànquings, també de tendències i de més propostes de lectura amb l'Anabel Ramos a la llibrera. Anabel, escolta, bon any, gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis bona setmana.
Moltes gràcies, adeu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem ara a la una. Després del migdia de Cope Lleida parlem de noves tecnologies i ho fem amb una empresa de casa de Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Desde las 9 de la mañana los diputados debaten la convalidación de los decretos que ha ido aprobando el gobierno y que ahora tienen que recibir la luz verde del Congreso. Por cierto, que el escenario está siendo en realidad el Senado porque la Cámara baja, porque el Congreso se encuentra en obras. Bueno, sea donde sea, fíjate en la paradoja. Lo esencial no es lo que se debate dentro de la Cámara, sino las negociaciones que se llevan a cabo fuera. Porque la última palabra la puede tener un prófugo de la justicia española que está a 1.500 kilómetros de distancia, Carles Puigdemont. Él tiene la decisión sobre los 7 votos de Junts que asegurarían una mayoría simple al gobierno para convalidar los decretos, que son 3. El que contempla la extensión de las ayudas anticrisis a 2024, un decreto ómnibus que regula varias materias y otro con cambios en materia laboral y del subsidio de desempleo. Este último es el que, por cierto, no gusta a Podemos. Por ahora, Junts sigue en su negativa. No le gustan, dice, varias modificaciones que tienen los decretos y, en especial, aquella que contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía. Junts quiere que esto desaparezca y, además, está pidiendo también que se sancione a las empresas que se marcharon de Cataluña en pleno desafío separatista y no tienen intención de volver. En un sistema de libre mercado y democrático, esto de sancionar a empresas porque no hagan o no radiquen donde tú quieras, es que directamente es una aberración. Pero lo inquietante es que el gobierno no haya rechazado categóricamente esta posibilidad porque pueden estar negociando con ello, por muy descabellado que parezca. Como te digo, los decretos son 3 y de ellos dependen además 10.000 millones adicionales del Fondo de Bruselas, de las ayudas europeas. Uno de ellos además contiene importantes medidas que nos afectan a todos. El que extiende las medidas anticrisis, como por ejemplo el IVA reducido a la factura de la luz. Con esta baza juega el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias.
Este decreto de medidas anticrisis sería el único en el que el Partido Popular podría abstenerse. Veremos siempre que se aplicaran, por ejemplo, más rebajas del IVA en la cesta de la compra a la carne y el pescado o se ampliaran las deducciones fiscales para rentas bajas. Aunque el ministro Bolaños intente poner la pelota en el tejado de los demás partidos, lo cierto es que el problema sigue siendo del PSOE, que tiene tantas pelotas con las que jugar que no da abasto a despejar. Desde Moncloa se construyó el relato de que Frankenstein era una mayoría de progreso con 179 diputados, los de la investidura, pero en la práctica Frankenstein se desmonta a conveniencia de cada partido y esa mayoría solo se mantiene por el interés partidista y no por el interés de todos, el interés general. Por esto mismo Junts o cualquier otro puede tensar la cuerda, pero no la romperán porque no van a encontrar otro PSOE más solícito a las cesiones que este de Pedro Sánchez. Si hubiera que apostar, me parece que los decretos saldrán adelante. Lo que ya no me atrevo a decir es ¿a cambio de qué? Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Guardia Civil ha detenido a la madre biológica del bebé encontrado el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basura de Los Palacios, en Sevilla. cuando tenía aún el cordón umbilical. La recién nacida, que llegó a estar ingresada en la UCI, se encuentra ahora con su nueva familia adoptiva. Enseguida, en este Mediodía COPE, nos vamos a ir a un centro de salud de Madrid donde ya se nota la presencia del uso de las mascarillas. Y es que se espera que en unos minutos la ministra de Sanidad anuncie la obligatoriedad de llevarlas puestas siempre que entremos en un hospital o en un ambulatorio, con el fin de frenar el alto número de contagios. 6 comunidades autónomas ya obligan a su uso y el resto se ha manifestado en contra. Muy pendientes, Pilar, de la situación en Ecuador. Al menos 10 personas han muerto y 70 han sido detenidas a consecuencia de los graves disturbios que se están produciendo en el país, liderados por varios cárteles de narcotraficantes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción para intentar frenar estas revueltas. Precisamente, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha condenado la violencia de los últimos días en el país, animando a los hombres y mujeres de buena voluntad a que encuentren la fortaleza necesaria para que vuelva a ser un lugar de paz, trabajo y fraternidad. Y termino, el Papa considera que la gula es quizás el vicio más peligroso que está acabando con el planeta. En la catequesis de la Audiencia General, Francisco ha pedido que la comida sea redescubierta y valorada, sobre todo en la sociedad de supuesto bienestar, porque se come demasiado o demasiado poco mientras se extienden los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia o la obesidad.
Gracias, consejero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético, primera semifinal de la Supercopa de España.
Es a las 8 de la tarde en el estadio Al-Lawal Park de Riad, con capacidad para 25.000 espectadores. Arbitra Alberola Rojas, y en el Real Madrid una de las dudas está en la portería, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrenta al Real Madrid, al único equipo que le ha ganado esta temporada. Hay varias dudas por despejar en el 11. La primera en la portería. Hay un ocultismo absoluto. No está clara ni la titularidad de Kepa ni la de Lunin. La segunda incógnita, el lateral izquierdo. Mendy o Camavinga pugnan por esa demarcación. Y la tercera, el cuarto centrocampista que acompañará a Bellingham, Valverde y Kroos. Si Tchouaméni o Luka Modric. Va a haber numerosa presencia de aficionados madridistas en el partido, va a estar Florentino Pérez en el palco y se va a guardar un minuto de silencio por Franz Beckenbauer.
¿Y qué noticias contamos en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético descansa ya en su hotel de concentración para la primera semifinal de esta noche. Si el Cholo no cambia, más o menos lo tiene claro, sería el mismo equipo que ganó en Liga 3-1 en el pasado mes de septiembre, con la salvedad de Paul en lugar de Saúl. Y habría una variación posible, según me cuentan desde dentro. Si ingresara Saúl en el 11, Llorente caería al carril derecho.
Mañana, recuerden, segunda semifinal, Barcelona-Osasuna. Xavi habla a las 3:15 con Ronald Araujo. Yagoba Arrasate a las 5:15 con David García. El partido de hoy a las 7:30 en Tiempo de Juego.
Hasta las 4, Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, amb 7 minuts per sobre de la 1. Hores d'ara estem amb 7,3 graus positius a la ciutat de Lleida. De pluja, doncs sí, tenim un dia gris, nuvolat, amb pluja feble i intermitent des de les 11 del matí, però a Lleida comptem hores d'ara, des de que ha començat a ploure, amb 0,4 litres per metre quadrat. Per tant, bueno, és anecdòtic. És anecdòtic més que res perquè, parlant de la sequera, ahir parlàvem de amb quin nivell tenim de reserves hídriques el que és la conca del Segre i també la de la zona d'Aragó, limita amb Catalunya. Estem parlant d'entre 30 i un 40%, un 43% concretament. I justament perquè havia passat el 43%, doncs passava de ser situació d'emergència a ser, no recordo les paraules, però situació molt difícil, val? Per tant, era una mica menys i estàvem contents. Resulta que les conques internes de Catalunya, que són realment, ho estan patint, hores d'ara, a data d'ahir, 9 de gener del 2024, tenia unes reserves del 16%. 16%. Les conques internes són les que abasteixen, entre d'altres, a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Les reserves estan al 16% I això, vaja, és una xifra baixa, no, baixíssima, baixíssima. O sigui, no és que molt hauria de ploure per recuperar unes quantitats normals, sinó que hauria de fer desastres, i això tampoc ho volem. I això tampoc ho volem. El que és la província de Lleida, doncs estem parlant de que han caigut a Sant Guim de la Plana entre 3 i mig litres per metre quadrat, 2 i mig a Guissona, 2 a Torà, Cervera, a Tarroja, a Tordera, una Tàrrega, al Canós o a Vallfogona de Riucorb, a la ciutat de Lleida, doncs, el que et deia, 0,4 litres per metre quadrat. Sí que s'espera que arribi, o ja hi és, al nord de la província de Lleida, doncs, neu, que ja saps que benvinguda sigui. Mentre estem a l'hivern la podem fer anar per esquiar, i després, quan comencen a pujar les temperatures, doncs es desglaça i arriba a través de les valls, dels rius, regant tota la zona de muntanya i donant vida a tota la zona de muntanya, doncs arriba als embassaments i després doncs a les ciutats o als municipis. Quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Està cobert amb precipitacions avançant d'oest a est, localment persistents al Pirineu, amb probables acumulacions de neu entre 5 i 10 centímetres a 700 o 800 metres, i les màximes sense canvis significatius marcaran 11 graus a Lleida. Demà continuarà ennuvolat amb precipitacions al matí, que al sud es donaran a la tarda de manera més dispersa i menys intensa, i que remetran al final del dia, quan tendirà a poc ennuvolat. La cota de neu estarà a 500 o 800 metres, localment més baixa a la depressió, i amb acumulacions de 5 a 10 centímetres a 700 o 800 metres al Pirineu i a la Vall d'Aran, i de 4 centímetres a 300 metres a la depressió central. Les temperatures baixaran i marcaran 9 graus a la Seu d'Urgell, 5 a Lleida i 3 a Viella, i les mínimes que es donaran al final del dia deixaran glaçades localment fortes al Pirineu, amb una mínima de 6 graus sota zero a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Estic mirant ara una imatge per satèl·lit que m'ha enviat l'Armando Álvarez, en la que es veu clarament com a la plana de Lleida, doncs, l'afectació és de pluja, no parla de quantitat, sinó de quin tipus de precipitació tenim, i de la Noguera cap al nord passa a ser ja, amb alguns punts, aigua neu, per passar a ser de neu. Evidentment, no hi ha la inversió tèrmica, per tant, a partir de Prepirineu cap amunt, Prepirineu i Pirineu, tenim precipitació en forma de neu, més o menys intensa, insisteixo, no parlem ara de quantitats, i de la Noguera cap avall tenim precipitació d'aigua. 12 minuts per sobre de la una, t'explico la situació epidemiològica que tenim.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, tornem a les situacions, aquelles que ja havíem viscut d'altres èpoques, que ens havíem oblidat, després de les reunions familiars per Nadal, familiars, d'amics o reunions en general, o visitar llocs plens de gent en el que un sí i un no tossen, estornuden, però no passava res. Doncs resulta que sí que passava, sí que passava. Perquè, a més, aquest any, segons ja ens van explicar els epidemiòlegs, el virus de la grip té uns cicles en el que hi ha un any en el que fa un canvi i passa a ser més fort, per després mantenir-se durant 2 o 3 anys i tornar a aquest cicle. Doncs aquest tocava. I la grip A ha tornat a estar present. De fet, segurament l'hem detectat més perquè els tests aquests que ens venen de Covid porten també la detecció de grip A o grip. I per això, doncs, potser ho tenim més present ara. Però vaja, escolta, segur que coneixes algú que ha estat amb la grip A i ha tingut uns dies durs de febrada, de malestar general, i que després s'allarga en el temps la recuperació. Doncs bé, la incidència de grip a la demarcació de Lleida ha pujat un 66% en la primera setmana de l'any, passant dels 617 contagis que es tenien comptabilitzats fins la setmana passada i arribant i pujant fins als 1027 d'ahir. Tenint en compte que hi ha molta gent que es fa el test, li dona positiu i es queda a casa, ni tan sols va al CAP, perquè ja sap el que és, a no ser que es trobi molt, molt, molt malament. Per tant, segurament la incidència és més alta. Arrel d'aquesta notícia, Doncs surt també la de l'índex o la penetració de la vacunació de grip. I aquest any, curiosament, és de les més baixes dels darrers anys. Només s'ha vacunat el 49,85% de persones de més de 60 anys o de risc. Ni a la meitat arribem. No sé si és per problemes de fòbies a les vacunes, per... Escolta, que ja n'estic fart de la pandèmia, ja portem 4 anys amb aquesta història, deixa'm estar que no passa res, o no sé per què, però no arribem ni al 50% de persones vacunades. Arrel de tot això, com sempre, doncs les vacunes necessiten investigació i les malalties també necessiten investigació. Doncs bé, la Fundació Eugenio Rodríguez ha concedit una ajuda de 25.000 euros a un projecte de Lleida per investigar sobre les seqüeles pulmonars causades per infeccions respiratòries greus, entre elles el de la Covid-19, que si t'havien dit que ja havia desaparegut o ja havia marxat, doncs no, encara tenim la Covid-19. Ens agradaria que no hi fos, sí, cert, ens agradaria, però sí, encara hi és. Com pots evitar transmetre o contagiar-te d'aquestes malalties? Doncs et diuen allò que ja sabíem: rentar-se les mans freqüentment, ventilar espais tancats, tapar-se nas i boca amb un mocador d'un sol ús, a l'estornudar o tossir i, evidentment, vacunar-se. Per tant, aquestes són els consells que et donen per evitar que et contagies. I, evidentment, si te'n vas a un lloc amb molta gent, doncs posa't una mascareta. Fem una pausa, va, que parlarem de noves tecnologies amb els Jaume Sitjà, David Casero, tot això a l'Infocope Lleida, avui amb la presència d'una empresa local.
Cope Lleida. Estàs informat.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Doncs apa, que ja tornem a parlar de noves tecnologies en aquesta primera setmana del retorn a la programació local d'aquest 2024, els dimecres, camí cap a les 2 de la tarda. Ja saps que els tenim reservats per parlar d'aquestes noves tecnologies des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast, que, com sempre t'explico, et permet, doncs, escoltar tantes vegades com vulguis un programa o una part d'un programa, recuperar programes antics o escoltar-nos a l'hora que et vagi bé, que és el problema que de vegades té la ràdio en directe. Escolta, és que jo en aquesta hora no tinc possibilitat, em va bé quan surto a córrer o a caminar a la nit o, anava a dir, per dormir. Home, per dormir tampoc... Però bueno, és igual, al vespre, doncs ho pots fer a través del nostre podcast. En fi, el 2024 que comença l'Infocope Lleida, com va acabar el 2023? Amb el Jaume Sitjà al micro número 1. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia i bon any nou.
I bon any.
I bon any. Sí, sí, que fa dies ja portem aquí 2 setmanes d'enguany i la setmana passada ens vas donar festa.
Sí, afortunadament t'escolto bastant millor.
Sí, sí, ja ho anem deixant ja, però ho anem deixant, costa, però no vol acabar de marxar.
David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos cogiendo lo que deja Jaume. Así se me ha puesto voz de hombre. Y todo lo que va dejando él lo voy cogiendo yo en este 2024. A ver si crezco un poquito, me vuelvo así rubio y alto como él.
El David, que ens ha estat torturant amb alguna foto aquestes festes, Jaume.
Sí, sí, una foto estiuenca.
Sí, bueno,
ell a l'hivern sempre se'n va la caloreta.
Sí, sí, sí. A veces me dicen, ¿qué haces viviendo en Lleida? Digo, se duerme de maravilla. No se pasa ni pizca de calor, es lo único.
Bueno, ull, perquè això del canvi climàtic està canviant i de calor, déu-n'hi-do, la que passem, la que no estàvem ni acostumats. En fi, 2024, Jaume, venga, menú del dia.
Comencem l'any i comencem les fires. Justament ahir va començar el CES de Las Vegas i divendres, que divendres acaba. La setmana que ve ja farem un resum de les principals novetats, però Google ahir va fer el seu primer anunci, el seu dient que quines seran les novetats per Android per aquest 2024. I avui a l'espai entrevista, de l'entrevista tecnològica, com podem ajudar a millorar l'experiència de l'usuari en un supermercat? A més, en un supermercat local de Lleida, vull dir, sempre buscant les coses de proximitat. I a la tertúlia Flick parlarem de Google, anuncia el CES de... Bueno, que us acabo de comentar, anuncia el CES de les novetats de les noves funcions dels dispositius Android. Apple també ja ha anunciat la data de llançament oficial de les Vision Pro. O sigui que hi ha un esvediment i Apple llança una notícia també per ser notícia. Al final no sé qui és més notícia, si el CES o Apple.
Sí, però tenes d'anar als Estats Units, de totes maneres, que només es llancen allí.
Para todo.
Tot passa allí.
Si hem de fer el viatge, doncs el fem.
Un altre anunci que també justament ahir es va produir, Samsung aposta per l'AI a tots els seus televisors. I ja sortim ja del CES i anem ja una miqueta més a prop. I la Unió Europea reconeix la molèstia d'acceptar les cookies cada vegada que entres a una pàgina web, i això de qui ho vol canviar. La veritat és que sí, és molt molestós. Sempre acceptar. I, bueno, i si voleu repassem un rànquing dels 10 principals dominis més visitats.
Casi acabamos con el uso, ¿no?, en los móviles. Acabamos el año pasado con el uso en los móviles y con los chipsets de Bosch para el CES. Bueno, pues ahora precisamente esto da un poquito de pie al último estudio que salió, que creo que se parecen bastante.
Doncs com podeu veure, també en tenim i tots preparats per la tertúlia Flick i per començar un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Venga, cerca.
Bueno,
lejos.
Pues fijaros, un cerca lejos, que esta vez nos vamos a ir a tal día como hoy, un 10 de enero de 2021, donde ese día la Nupedia, el precursor de lo que actualmente conocemos como Wikipedia, salió a la luz. Nupedia fue un ambicioso proyecto liderado por Jimmy Wales y por Larry Sanger, dos informáticos con el objetivo de crear una enciclopedia en línea de alta calidad, es decir, y además el contenido revisado por expertos. Precisamente, bueno, pues esto hizo que tuviera un inicio un poco lento y además que debido a su proceso de revisión rigurosa, bueno, pues acabó en fallida. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente era la primera web que quería ser colaborativa, pero eso sí, revisada.
¿Entes ve 2021?
No, no. 2001.
Hace ya
23 años a día de hoy. Sí. Lo único que, bueno, pues el riguroso proceso que tenía de que toda la información fuera veraz es la que hizo que, por un lado, nos presentará las bases de lo que hoy día conocemos como un desarrollo colaborativo en el cual todos podemos poner nuestra cucharada, pero eso sí, que toda la información fuera veraz. Dos cosas que hoy día ya sabemos que en Internet se pegan un poquito, con lo cual ellos cayeron a la vez que más tarde se adoptó este modelo colaborativo en Wikipedia, lo que, bueno, pues es un modelo más abierto donde las revisiones son realmente las pueden hacer el propio autor, es decir, ojo si buscamos cosas de Thomas Edison, porque Thomas Edison no puede entrar a decir esto es verdad o es mentira, ojito, ¿vale? Que todos tienen sus pequeñas revisiones, pero bueno, cómo no, la Nupedia marcó el hito del inicio de una nueva era en la difusión de la información y el poder de la colaboración en línea.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ens hem traslladat a l'any 2001. Odisea en el espacio. Tot un referent històric com
la primera de los 80, eh.
Tot un referent històric com aquest que ens ha marcat i ens porta cada setmana el David. Ja veieu que aquí friquis en som un rato i cada dimecres els teniu en antena. I després de l'efemèride i tot això, ara toca
l'entrevista.
Molt bé, sí, maravillosa. Com havíem anunciat, avui parlarem de com la tecnologia ajuda a millorar l'experiència de l'usuari. Ho fem amb un cas real, ja que els lectors de la publicació InfoRetail han elegit el supermercat Sunca de Lleida la millor superfície comercial. Per parlar-ne de com ho han aconseguit, tenim amb nosaltres a Carlos Hurtado, director d'Innovació i Projectes. Bon dia, Carles, i benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Benvingut de nou i esperem que ens expliquis moltes coses. Estem aquí en el programa de noves tecnologies i ara parlarem d'un supermercat que innova. I avui, per innovar, ens recolzem amb la tecnologia, però en un supermercat tecnologia.
Sí, així és.
La tecnologia està en el supermercat per facilitar i millorar l'experiència al client. I ho fem a través d'ajudar a l'empleat, que és al final el que dona el servei que fa arribar aquesta experiència al client, no?
Uh-huh. Perquè, clar, la pregunta fora com us ha ajudat la tecnologia per aconseguir el millor supermercat amb experiència d'usuari? Al final, quina tecnologia li doneu a l'empleat? I automàticament, això digui, com repercuteix el client?
Molt bé. Tot el que sigui fer guanyar temps als col·laboradors perquè el puguin dedicar al client, per nosaltres és molt vàlid, és uh-huh. una oportunitat. Si entres a Sunca, pues, veus etiquetes electròniques. Això vol dir que tota la feina que se fa en un supermercat habitualment a l'inici de dia de canviar preus, pensa que en una botiga com aquesta hi ha entre 8 i 9.000 referències, quan hi ha un canvi d'oferta o ara que no es canvien l'IVA i han de reetiquetar uh-huh. tots els productes...
Això és un segon.
Això és immediat i és transparent i sense errors. Aquest temps, pues, l'empleat pot dedicar-ho a preparar la botiga i a dedicar-lo al client. No?
És veritat que justament a d'altres països el tema de les etiquetes electròniques està molt més avançat que aquí.
Sí.
Com és que aquí no acaba de tenir, en canvi, si vosaltres en aquest supermercat com a Sunca, cal dir que si no ho sabeu que Sunca és del grup Plus, vale? Sí. És un supermercat més, és una botiga sí. més, és un plus més, però diferent, no? Sí. Ara ens explicaràs una mica sí, també la sí, diferència sí, sí. aquesta. Com és que no s'ha generalitzat això, les etiquetes electròniques, en aquestes avantatges immediates que ens porten?
Abans el David parlava del 2001. Sunca s'inaugura el 2001. La primera botiga Sunca, que és l'única que tenim de les 87 botigues Plus Fresh, l'única que s'ensenya a Sunca és la que tenim aquí a prop de Ricardo Viñes, no? S'obre el 2001 amb etiquetes electròniques. Llavors eren unes etiquetes electròniques amb una tecnologia de radiofreqüència,
sí.
amb una problemàtica d'actualització perquè les mateixes jaunes de tonyina o de Coca-Cola feien apantallament
sí.
i tenies el premi de que algun dia etiquetes no se t'actualitzaven. I eren etiquetes de segments. Vale? La tecnologia ha evolucionat, ara ja les etiquetes van amb tecnologia wifi de radioenllaç, o sigui, una tecnologia wifi habitual.
Tinta electrònica, enteniu?
Tinta electrònica amb un consum molt, molt, molt baix de l'etiqueta perquè només consumeixen quan s'actualitza l'etiqueta. I després la qualitat de... Tu pots ficar un logo de welfare o qualsevol dibuix, el pots ficar perquè és una tinta de llibre habitual, no? Normal. Llavors, és ara quan la tecnologia de l'etiqueta electrònica te dona tres colors. Ara, la setmana que ve en Nova York és la NRF, la fira del sector de la tecnologia del retail més important del món. Abans parlàvem de l'Euroshop, que és Europa, i presenten la etiqueta electrònica en quart color. O sigui que una mateixa color,
l'etiqueta
pugui tindre quatre colors simultàniament. Ara només poden tindre tres.
Sí, això. Vull dir, qui no s'ha trobat aquella experiència quan va a un supermercat? No, és que allà me posa aquest preu i aquí a la caixa te surt aquest altre.
Sí.
Vull dir, qui no ens hem trobat en aquest cas, no?
Això és així.
No, per això et dic, hòstia, me sobta una miqueta com encara generalment no està això prou implantat i vosaltres aquí ja teniu una primera experiència.
Sí.
A part d'aquesta, quines tecnologies més esteu utilitzant?
Bueno, com podeu imaginar, tot el que sigui referent a facilitar la precompra al mòbil, funcionalitats que fiquem al client al seu mòbil, això nos pot ajudar, no? Informació de producte, ofertes al mòbil, perquè quan el client vingui, pues a casa, en el nostre cas, pues, hagi pogut mirar les ofertes, seleccionar els seus vals de descompte al mòbil perquè quan passi per caixa s'apliquin els descomptes automàticament sense tindre que escanejar ni res. Aquí tenim una tecnologia recolzada amb el núvol, no?
I aquesta també seria la que esteu fent aplicant al Plus en general, no?
Sí, aquesta és en general. I ara a Sunca tenim una nova que volem posar en marxa ara, que l'hem estat testant durant aquest últim any, que és el Plusjet, que és una compra, el que se coneix normalment com Scan and Go. Tu entres amb el mòbil, no és una forma de pagament, eh? Tu entres, obres la teva app, te geolocalitza dintre la botiga i a partir d'allí tu pots anar agafant productes, escanejar-los i ficar-los a la teva cistella o ja directament a la teva bossa. Inclús allò que te preparen a la carnisseria o peixateria, allò que compres mig pollastre, un conill i tal, aquell codi l'escaneges i quan vas a caixa, te desvies, hi ha una caixa que li diem pluget, perquè t'evita haver de desmuntar tota la compra, escanegis un QR i tot el que tu havies escanejat...
Ah, seria una caixa ràpida una perquè caixa... ja ho tens precarregat, sí. I automàticament diu aquest QR aquest, té aquesta quantitat i paga aquí.
Sabem que ets el Jaume...
Ja no cal passar producte a producte i ens evitem tota aquesta feina.
Sabem que ets el Jaume, havies marcat els vals, t'apliquem els vals... pagues i triomfes i marxes.
Sí, sí. Al cap i a la fi, la tecnologia ens ajuda això, no? A crear eficiències. Aquesta és una eficiència claríssima.
Totalment.
A part d'aquestes eficiències, que són molt clares a nivell d'usuari, a nivell intern per vosaltres, quines altres tecnologies esteu utilitzant i quines altres eficiències esteu tenint?
Mira, tenim un sistema IASUNCA que enllacem tres tecnologies diferents. Una és la cartelleria digital, les pantalles que veieu, les ofertes de car i de frescos, amb el tiquet, el seu turno digital, quan tu vas a comprar la pizzateria i hi ha gent esperant, pues agafes aquell paper, aquell turnomàtic, no? Pues nosaltres tenim amb una aplicació que ho tenim integrat amb una tecnologia de smartwatch que porta l'equip directiu de la botiga, per saber si el Jaume fa més de 10 minuts o 15 minuts que s'està esperant o hi ha molts clients esperant-se, podríem arribar a enviar un missatge. Escolta, hi ha molta gent a la carnisseria pizzateria. Si tens algun company que està reposant ara, que és una feina que se pot postergar una miqueteta, fica'l, i és polivalent, fica'l a la carnisseria i espantegem a la gent, no? O sigui, traiem una mica menys de cua.
Al final són tecnologies que us ajuden a vosaltres, ajuden al client, i tot això és un win-win.
Totalment.
I gràcies a això d'aquí, la publicitació aquesta, doncs, us ha donat aquest guanyador, no? Perquè el 33%, hem llegit que el 33% de les votacions us han votat a vosaltres, sí, i heu sortit guanyadors d'aquesta...
Sí, bueno, jo precisament digo, este es un punto, no? Que quería aclarar y que quería preguntarle a Carles, porque parece que, bueno, todo el mundo en Lleida conoce el Sunca, aunque de 9 de cada 10 lo conocen, y de estos 9, pues... 3 de cada 9 realmente lo han visitado, ¿no? Digo que es un poco sorprendente que de verdad en Lleida tenemos, según las votaciones, el mejor supermercado de experiencia cliente. Yo me voy a la mía y me vuelvo a las etiquetas digitales, de cómo nos pueden ayudar a los clientes, ¿no? Estas etiquetas digitales. Hay gente que, bueno, pues ya sabemos ahora, no solo con los constipados, sino con la edad, pues que si tienes que comprar cosas sin sal, que si los alérgenos como el gluten, como, bueno, pues la lactosa y demás, a través de estas etiquetas, o cómo nos ayuda realmente aquí el Sunca para todos aquellos que tenemos que ir a comprar vigilando los alérgenos, ¿no? Que realmente, bueno, pues cuando llegas a partir de los 40 ya tienes que llevar las gafas, porque otra cosa no he hecho en mi vida, pero leer etiquetas un montón, ¿no? Darle la vuelta a la etiqueta de cada producto. ¿Cómo nos ayuda esto en experiencia de usuario, Sunca?
Bueno, la etiqueta tiene una limitación de espacio, y poner, por ejemplo, alérgenos en una etiqueta electrónica de un esmorzar, de un cereals, ¿no? Costa. Pero sí que te permite, en colaboración o juntamente con el móvil del cliente, de que tú te traigas el móvil, l'encaris allí al producto o a la etiqueta, y en realidad aumentada te puguin sortir de una forma molt visual semàforos de escolta, si tu has marcat les teves preferències d'intoleràncies, aquestes que has comentat tu, mira, a mi avisa'm d'aquesta i d'aquesta. Justament quan encaris amb un lineal, reconeixi productes, pim, 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 a sobre dels productes te sortiran semàfors d'aquestes intoleràncies. Això és un camí que s'està començant a recórrer. Nosaltres estem intentant fer alguna coseta i van coses per aquí,
Ojo, digo, o sea, que vamos a incluir, nos acaba de dar la noticia, vamos a incluir la realidad aumentada, ahora que luego vamos a hablar de las gafas y estas cosas, de Google, de Apple, perdón, digo, ya vamos a incluir la realidad aumentada dentro de Sunca.
Això estem treballant tots, perquè, diguéssim, és una tecnologia que, bueno, en el sector del retail tothom té clar que el dispositiu mòbil és el que, diguéssim, ha d'esdevenir la porta d'entrada a la botiga. I aquesta és una tecnologia que està prou madura, i hi ha un tema de continguts. No sempre és la tecnologia. El tema és com mantens actualitzada aquella informació. Perquè aquesta nit el fabricant incorpora un ingredient nou, com està el meu sistema informat, perquè jo no t'enganya a tu quan te fiqui un semàfor. Això és delicat, eh? Però la tecnologia està preparada per mostrar al mòbil del client aquella informació que nosaltres siguem capaços d'obtenir del fabricant, no? I després, si a sobre ho sabem enriquir amb informació nostra, pues de receptes, de proximitat, del proveïdor nostre, del nostre estimat pagès, de coses d'aquestes, pues encara li donarem més servei.
A part d'aquest projecte de realitat augmentada, teniu un altre projecte d'incrementar alguna altra tecnologia o alguna?
Bueno, suposo que aquí haureu parlat molt aquest últim any de la intel·ligència artificial.
Sí, sí, no hem parlat de res més. Això, cada programa. I ho has vist avui també en el menú, també la incorporem aquí en Samsung. O sigui que...
Mira, vosaltres sou molt tecnològics i ojalà no, diguéssim, tingués jo tots els vostres coneixements. Mira, el secret al món del negoci és saber trobar la bona aplicació de la tecnologia. La tecnologia, no hi ha tecnologia dolenta, ni, o sigui, jo
ni bona
crec,
ni dolenta, ni bona, senzillament és com aplicar la tecnologia adequada al que tu necessites.
I amb un criteri que sigui en tempo i forma, dic jo. O sigui, no podem fer algo que ara mateix els clients no els hi atreu. Que en molts casos els nostres clients, per sort, van per davant nostre, o sigui, que tenim molt que aprendre, no? Llavors, una tecnologia que tu la vegis i la fiquis en un cas que realment sigui beneficiosa o bé pel treballador, el col·laborador, o bé pel client, allà on treus un cas d'èxit. El cas de les etiquetes, nosaltres tenim un cas, si me permeteu, al Sunca, tenim un celler, hi ha d'altres botigues de vins, tenim no sé si 600 o 700 referències de vins. I vam idear, dir, escolta, per facilitar la compra, anem a ubicar o a posicionar els productes per moments de consum. Pues per consumir amb els amics, amb la família i amics, per vins del món, no? Entre, bueno, els de casa nostra. Què passa? Que vam generar un conflicte, perquè quan venia a casa nostra aquell client que entén de vins, que vol un Ribera del Duero, se trobava que el Ribera del Duero estava per tot arreu, no? Llavors, què van fer? Una aplicació, una app, pantalla gran, on tu pots buscar, seleccionar per característiques de vins i tal, i quan trobes el vi, apretes a la pantalla i te diu, ves a la zona de vins del món i l'etiqueta electrònica t'està saludant, t'està fent pampallugues, el LED de l'etiqueta.
Aquí a la botella. Aquí a la botella. Ah, molt bé, molt bé.
Clar, aquí són tres tecnologies que estan juntades, que estaven separades, aïllades, i nosaltres a casa nostra pues, han ficat unes canonades per juntar-les, han fet l'aplicació aquesta i és un cas d'èxit, no?, que està reconegut.
Uh-huh. I la verdad que és boníssim. A mi lo del vino, digo, li va preguntar per ese celler precisament, digo, perquè és gigante i para los que entendemos solo del vino que nos gusta y el que no nos gusta, es decir, los que...
No, no.
O sea, hay gente que entiende de vinos y yo sé el que me gusta y el que no me gusta. Sí,
sí. Yo no entenc de vi. Ara te podré dir aquest m'agrada i aquest no m'agrada. Igual no sé si és bo o és dolent, però ja està, vull dir.
Però precisament és una de les bones idees, és decir, que veia, oye, però què vas a fer? ¿No? Que voy a cenar y con amigos, pues con este tipo de vinos vas a quedar de maravilla, ¿vale? Y si eres un gran experto aquí o si quieres de la casa aquí, lo de la tecnología de que además nos diga, oye, busca que está aquí, esto me parece una maravilla, porque los lineales hoy día con los colores, la verdad es que me pierdo.
Y lo que ha ayudado mucho todo eso de aquí es la incorporación a las nuestras vidas del smartphone.
Sí, totalment.
És donde iba a acabar, és a dir, no te puedes olvidar el mòbil per ir al Xunca.
No, i a part d'això d'aquí és que qualsevol persona ja està familiaritzada amb una pantalla, perquè té la seva pantalla personal, arriba al supermercat i ja no es troba, tocar una pantalla no és una cosa estranya, totalment. Perquè al final aquest modus de funcionar del mòbil s'aplica, pues, en aquest cas, pues, al supermercat i allà en sigui, i és molt més fàcil pel client. Ja tenim el client una miqueta ensenyat.
Totalment.
I llavors és quan la tecnologia la podem aprofitar i realment doncs repercuteix en aquesta experiència d'usuari. Carles Hurtado, director d'innovació de Sunca i Plus, moltes gràcies per venir a estar aquí amb nosaltres i explicar-nos totes aquestes idees.
A vosaltres per la invitació.
I aquestes coses que feu. Vinga, som-hi. Ricard, que ara toque...
La tertúlia fric.
Doncs ara sí, aquí tenim el jingle de la tertúlia i continuem, se'ns queden encara uns minutets, perquè justament Ahir va ser el primer dia del CES i Google ja fa el seu primer llançament. Perquè ens explique quin és el seu pla per aquest 2024 per les noves funcions d'Android.
Bueno, que usemos Google para todo. Es decir, que si tenéis el Gmail, que usemos Google para todo. Y a través de algo que casi no dicen, que es la inteligencia artificial, dicen tranquilo, que vamos a coger todos vuestros datos del Quick Share para que compartáis un montón de cosas entre vosotros, del Fast Pay, precisamente, para dárselo a todos para que podamos pagar con los QRs en el Sunca y hacer mucho más. Además, si tienes un Chromecast, además si utilizas el Android Auto. Bueno, pues hemos cogido todo eso, lo hemos metido dentro de nuestra inteligencia artificial y ya no solo al tener un teléfono de Google con nuestro sistema operativo te vamos a decir cuando montes en el coche que te quedan 10 minutos para llegar a casa o 15 o 20 minutos a llegar a tu casa, sino que además te vamos a decir, ojo, te voy a dejar preparada la serie esta o esta, que has dejado a la mitad porque más o menos a esta hora la pones. Además, te voy a poner este tipo de radio y este contenido, el podcast de Infocope Lleida, te lo voy a poner en el coche mientras que vas camino de casa, y ojo, porque mañana tienes a las 8 de la mañana una cita en la ITV, con lo cual te voy a programar una alarma a las 7:15, porque más o menos lo que tardas en despertarte, asearte y salir a coger el coche para llegar, bueno, pues todo esto lo van a hacer por nosotros. Con lo cual, si nos dejamos en sus manos, según nos anuncia Google en el CES 2024, si dejamos en sus manos nuestra vida tal y como la tienen ahora y los datos que están recogiendo diariamente de nosotros, bueno, pues prácticamente no vamos a tener que hacer nada más que mirar nuestro móvil, no solo para ir a Sunca, sino también para saber a qué hora y cuándo tenemos que ir. Es decir, esto es un poquito a grandes rasgos todo lo que podríamos hablar durante horas de qué van esas actualizaciones del Quick Share, del Fast Pay, del Chromecast, del Matter, de Android Auto. Es decir, al final es todo lo que uses nuestro, lo vamos a meter en la centrifugadora y te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer a cada minuto.
Pero en la centrifugadora de IA, de inteligencia artificial.
Sí, claro, final, claro, que es lo que nos dicen.
No, no es que ya nos parle de inteligencia artificial, es que es que ya es done perfecto. Mira, ahora escoltante, David, comenzó a caure al conte y preguntant y observant a la gent que tot això que ens has explicat requereix d'una inversió i d'un manteniment de hardware i de software altíssim, altíssim, energètic, ja no ho diguem. I jo crec que la gent cada cop ho valora menys, mira què et dic. És a dir, cada cop donem per fet que sí, que jo surto de casa, i és veritat, de l'Apple Watch em diu tardaràs tants minuts a arribar a la feina. Ja m'he acostumat, ja ho trobo normal, i ja no em paro a pensar tota la tecnologia que hi ha al darrere i tota la necessitat energètica i d'actualització constant. I em dóna la sensació que això que ens ha explicat ara el David, que és impressionant, és de pel·lícula del futur, fa 20 anys només, ja ho començarem a donar per fet. Ja, no, és que ja és normal, vull dir, ja és normal, que ja no em preocupo de res, ja em surt la cita posada, ja em diu per on he d'anar i tota aquesta història, i les grans tecnològiques tindran un problema per què venem d'aquí un parell d'anys.
Sí, sí, sí.
És a dir, cap a on tirem? O sigui, el que estem fent és impressionant, però la gent ja comença a no valorar-ho, i tothom ho fa, cap a on tirarem?
Sí, sí, es decir, el tema es que, ojito, porque
insisteixo, deixa'm que torno a insistir, que és impressionant el que s'està proposant per aquest 2024, El que passa és que a vegades et perds, no?, tecnològicament, però és brutal. Pero
no, es una bestiada, pero fijaros, se puede hacer el resumen en 30 segundos precisamente por eso, porque ya estamos acostumbrados o somos nativos a que esto tiene que trabajar para nosotros. Sí, sí. También, no sé, la capacidad de reflexión y de planteamiento y de pensamiento, ojito, porque la tenemos también, que seguir trabajando un poco, ¿vale? Porque si no vamos a seguir
les
cabretes.
Yo me cuan en el debate aquest de inteligencia, de IA, a nivell personal, és el que dius, no li trobem el què encara. Però jo crec, mira, avui justament aquí tenim el Carles Hurtado, però a nivell empresarial segur que li esteu donant toms. Sí, li esteu donant toms perquè si teniu una IA que diu crea'm aquest programa amb aquest còdic i t'ho crea en 2 minuts, quan teòricament abans igual està és 3 setmanes, aquí tens unes eficiències brutals.
Sí, això seria una part de la IA generativa, que diuen, aplicada a generació de còdic, però el que diu el Ricard és jo crec que el que ens ha de portar aquesta intel·ligència artificial és la gestió de les excepcions, no? O sigui, el dia a dia, ell, el que explicava David també, no? Vale, demà aixecat a les 7 que tens la cita a les 9:30. Però si quan vagi camí de la ITV hi ha un atasco a tal puesto, la IA li dirà, no, avui no vas per aquí, vas per aquest altre camí perquè t'estalvies. Diguéssim, la gestió de l'excepció. A casa nostra, pues, tot el que sigui... Pues, aquest estiu passat sabeu que se va allargar molt, estàvem a punt de menjar, de fer la castanyada i anàvem amb màniga curta, no? No sé si tenim que fer gelat de castanya o que tenim que fer... La intel·ligència artificial, això, pues, te dirà, noi, hauries de canviar l'assortiment aquest any i no hauries de vendre això i vendre gazpacho. Escolta, que estic al novembre. Diu, tu aposta pel gazpacho. Doncs pues no ho sé, si no s'ha de dir això.
Clar, clar, és el que dic, no? Jo a nivell empresarial li veig la utilitat immediata. Vull dir, si no esteu allí, és que ja esteu tardant.
Al novembre, tomata de temporada.
Sí.
Perquè encara estan madurant, saps?
Sí. Dir, clar. Però clar, a nivell personal és el que dieu, no? Bueno, a nivell personal és més... Bueno, és pel dia a dia, no? Vinga, va, som-hi, perquè d'això en parlarem tot l'any, que d'intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i cada dia més, no? I justament, pues, bueno, també tenim... Doncs aquest anunci d'Apple, no? Vull dir que ens ha anunciat ja la data oficial de les Vision Pro.
Sí, senyor. Es decir, nos vemos ya. Yo ya es que me he visto dentro del Zunca con las Vision Pro allí.
¿Ya les tens encomanades o què?
Compra ràpida.
Carrer són una mica massa grans encara.
Sí, però bueno...
Però no oblidem que això és una primera...
També eren grandes los auriculares y ojo, ojo. També vamos por la calle. Però bueno, un precio de partida és veritat, de $3,500.
Me'n recordo fa 20 anys com eren els els telèfons mòbils, mira, que com més petit millor i ara com més grossos millor, també.
Comparteixo una cosa, aquest Nadal, obre encaixes encara que de coses antigues, he tingut a les mans l'iPhone 3GS, que li vaig comprar, bueno, gràcies al David Casero, va ser el primer iPhone que vaig tenir. L'he trobat tan petit, però tant,
sí. I després al costat
tenia el 4S, que era més quadradet i tal, però l'he trobat tan petit,
però si potser també perquè la visió... Ja me pasa con los normales. Yo estas navidades estando con mi hermano,
que tiene
el iPhone normal, de pantalla normal, y dice, hostia, qué pequeño es esto.
Sí, mira, el meu.
Això és l'edat també, que necessiten pantalles grans.
També és veritat.
Escolta, sobre les Apple Vision Pro, és un pas arriscat, és una aposta tecnològica brutal. Jo insisteixo que t'arrossegues per segons quins foros i hi ha gent que a vegades parla del que no entén, i nosaltres tampoc entenem ben bé tota la tecnologia que hi ha dins. Tecnològicament és un producte brutal. Ara, és una aposta molt arriscada, perquè no és un visor de realitat virtual o realitat augmentada. Ells t'ho venen, i així ha nascut, com un ordinador als ulls. Sí. És la computació espaial, me sembla que li diuen, o així. I és aquest la diferència de concepte, perquè jo començo a veure ja moltes comparacions amb les MetaQuest, lo mismo que las de Meta, que no és el mateix, que això és un ordinador.
Exacto, aquí precisamente, como nos decía Carles, en Zunca intentan integrar todas estas tecnologías que van cada una por su lado. Bueno, pues aquí con las Apple Vision Pro han hecho exactamente lo mismo, es decir, realidad virtual con realidad virtual con realidad aumentada e incluso con la propia realidad, y todo como si fuera un ordenador. Yo
no, como insisto, si fuera, no.
No, bueno, es un ordenador.
Es un universo Apple, voy a decir.
Claro, pero insisto, es decir, entrar en ver los vídeos de este producto. No sale nadie en una reunión sentados en una mesa en una oficina. Salen en su casa, salen en el jardín, salen en un lifestyle, en un día a día, que mientras que están cocinando, están trabajando, están viendo cómo viene su hijo a pedirle algo, ¿no? Y están integrando toda la tecnología para que estés donde estés. Y ojo, ya no siendo un equipo multitarea, sino que la persona sea multitarea y pueda estar contestando un correo electrónico a la vez que estoy viendo lo que cocino, ¿no? Por eso digo que me veo en Zunca con las gafas dentro de un tiempo. Pues me veo en Zunca con las gafas. ¿Por qué? Porque el tiempo ya sabemos que es algo que siempre va a ir a contrarreloj. Para ayudarnos a hacer la compra, para ayudarnos qué tenemos que comprar según la receta. Es decir, como comentaba Carles antes, y yo me hacía el esquema en la cabeza, ¿qué hago hoy de comer? Risotto, vale, pues ves aquí, coge este caldo, ves aquí, coge este arroz, ves aquí y coge estas setas, ves aquí y coge este queso, ves aquí, espera, coge esta mantequilla.
Que te lo amplío.
Venga, vale.
Si tienes la inteligencia artificial integrada en casa, tú irás al supermercado y te dirá, de esto no hace falta que cojas que tienes todavía, pero de esto no, de esto sí que coge que no tienes.
O coge esto que mañana bueno, se determina, no, que te queda uno.
Tú dic perquè hi ha hagut nevaeres, en què han fet aquell primer pas d'intentar escanejar el que hi ha dins, a la que la intel·ligència artificial sàpigui el que tenim als armaris de casa, doncs això que diu el David és tremendo, perquè ja vas a comprar sabent que compraràs només el que et falte.
I además, Jaume, una cosa muy buena ya para todos que llevamos aquí las gafas colgadas en el cuello, y es que la compañía en paralelo que desarrolla con ellos, que es Zeiss, precisamente esta no te van a poder vender cristales desde 99 a $149 con tu graduación y además también con lentes progresivas. Es decir, que no hace falta decir, oye, sí, la pantalla, pero yo que no veo, me quito las lentillas o cómo me pongo las gafas con mis gafas debajo, no, tranquilo, cómprate el cristal con tu graduación, lo vas cambiando el cristalito y ya tienes tu graduación para poderlo verlo perfectamente.
Ho veurem i ho anirem explicant al llarg de l'any perquè aquest 2 de febrer ja sortiran al mercat.
Veurem com ho faran a d'altres, de moment.
I ja està. Lo que sí no veig és aquest anunci de Samsung que diu, bueno, no veig com s'aplicarà la intel·ligència artificial als televisors.
Mira, anava a preguntar justament això.
No, jo no ho acabo
Mira,
de...
Jo em vaig comprar una tele l'any passat i vaig estar tornant-me boig buscant una tele tonta. És a dir, una tele com les d'abans, no una Smart TV. Jo no vull una Smart TV. És més, no tinc ni...
No tinc ni
antena coaxial a casa. Tinc l'Apple TV connectat al... I el que necessito és un panell bo i punt. No necessito res més. Doncs no em vaig trobar. Vaig acabar comprant una Smart TV perquè i no l'he activat a la meva vida. Amb el qual, la intel·ligència artificial, si no és per tema de... Bueno, de millora d'imatge, que això ja ho tenen, és que no sé, si ja la tele t'ha de dir el que has de veure, malament anem,
No, però fíjate, no va por ahí. No s'ha ocurrido, esa es una parte, pero que ya la tenemos. Es decir, el otro día mi padre asustado me decía, oye, es que he puesto la tele normal. Ojo, concepto, la tele normal.
Sí. Yo digo la tele del siglo XX.
Sí, la tele normal, y me ha dicho que le dé al botón verde para aceptar el que le tengo que aceptar yo a Telecinco. Y digo, sí, que también recogen tus datos, es decir, que aunque vayas por la tele normal, sí, también. Que es que me encantó este concepto, la tele normal, sí, también le tienes que dar porque también están recogiendo datos de lo que ves y de lo que no ves. Pero hay una cosa que a mí me ha encantado, a ver si funciona de verdad. Yo hay algo que me vuelvo loco según la plataforma y viendo ciertas películas, y es que oigo mucho ruido de fondo, mucha música, muchos crash y muchos boom, y la voz no la oigo, no sé si os ha pasado, ¿eh?
No te las películas.
Es como, sube el volumen, al final acabas con un bocinazo ahí de un camión, mientras que no estás escuchando lo que habla,
la veo,
¿no?
Sí.
Vale, pues esta IA, precisamente, tú la puedes ir enseñando en las teles de Samsung para decirle, oye, que realmente no estoy escuchando los matices. Entonces, la IA se va a encargar de coger todas estas imágenes y este sonido y potenciarte el sonido de las voces.
Pero aquest és un tema de gravació de la pel·lícula. Sí. No sé per què les graven així.
Bueno, dicen que de reproducción y de ajustes. Es decir, esto es como todo, porque bueno, si están grabados en sistemas 8.1, en las salas de cine tienes de los 32 altavoces, 16 altavoces para la voz, otros 16 altavoces para los efectos de sonido, pero cuando llegas a la televisión de casa no.
Tienes tres.
Precisamente eso es lo que promete o se compromete Samsung a hacer con su inteligencia artificial.
Venga, te lo compro.
Oye, chicos, que estáis en casa y, bueno,
venga, va.
Es decir, te puede amplificar la voz.
Hasta ve que ens arreglin el so de les pel·lícules, perquè tot el rato estem amb el volumen pujant i baixant.
Insisteixo en el que et deia de ull, que les marques tindran seriosos problemes per intentar vendre productes en el futur. Samsung o qualsevol altre, què vens ja d'una tele? És a dir, què vens d'una tele? Què? El 8K? Si és que... Què fas? És a dir, tu posa't a la pell ara de LG, de Samsung, de Philips i tal. Vale, anem a treure la gamma del 2025 de teles. Com les venem? Què és el
diferencial
comercial que li donem? Què?
No, però si és que...
És com els smartphones, que, és a dir, és que Apple té problemes perquè li diuen, és que l'iPhone 15 és igual que el 14 de fora, ja, però tecnològicament ha canviat, ja, però és que és igual, és que ja sempre són iguals.
Bueno, fíjate, antes hablabas de la IA y de la energía, de lo que menos se habla del iPhone 15, es que es un teléfono casi 100% reciclado y que dentro de 2 años Apple se compromete a que, como no ha mejorado las baterías, todas las baterías que fabrique serán de baterías recicladas. Es decir, ojito, porque además se nos olvida el tema del verde cuando queremos que nos den servicios, como normalizamos la IA. Pero fijaros que Samsung,
penseu això, que us deia,
Samsung lo que presenta en el CES es el NeoLED, el MicroLED y el OLED, pero todo esto con la inteligencia artificial. Igual que hablo del sonido, hablo de la imagen. Es decir, 8K, fantástico, si todos llevamos gafas. Estamos hablando del sonido, cuando cada vez hay más gente y más eso joven también, con audífonos, porque es que oímos fatal con esto de los auriculares, ¿no? Bueno, pues precisamente esta inteligencia artificial empiece a darnos las señales de vamos a mejorar la imagen para la calidad de vista, o vamos a mejorar la audición o el sonido para tu audición, bueno, pues no. No, no va mal encaminado.
Li podríem dir a la IA que ens accepti les cookies i així ja ens evitem de...
No, no, hi ha navegadors que crec que ho porten incorporat, això, que te les bloquegen ja.
Sí, jo de totes formes és una notícia contradictòria. Porque todos nos quejamos de... Claro, porque...
¿Qué te pasa?
Porque vivimos en un país donde la queja...
No me dirás que te lo lees.
No, yo no me lo leo. Vale. Pero si le doy a aceptar cada vez que entro, sé que estoy aceptando algo.
No, yo le doy a cancelar. Pero hay sitios que no existe lo de cancelar, tienes que abrir un listado inacabado de opciones, algunos salen activados, que ya lo encuentro de mal gusto, los has de desactivar, guardar preferencias y cuando vuelvas a entrar, tranquilo que volverá a salir.
Yo aún así soy de los de darte el mensaje 80 veces. Es como lo de borrar algo. Borrar. Sí, ¿estás seguro que quieres borrar? Aceptar. ¿Pero estás seguro de seguro que quieres borrar? Sí, aceptar. Pero de verdad, sí, aceptar. Mierda, lo he borrado. Pero se has clicado 4 veces. Se has clicado 4 veces. Aceptar, 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 aceptar. Pues yo con las cookies haría exactamente lo mismo. Es más, yo ahora estoy haciendo un juego cada vez que hay una reunión de amigos o reunión familiar. ¿Y tenéis Instagram? Sí, abrirlo. Venga, darle a la lupa. Si le das a la lupa de Instagram, vas a saber realmente qué es lo que hace esa persona con ese teléfono.
No te creas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues
perfectamente.
A mí me salen cosas raras, ¿eh? O sea, que
probaré. Algo tenemos que esconder. Ahí me sale música, motos y guitarras. No me sale nada más. Hay a otros que le salen otras cosas, un poquito también, más comprometidas.
A mí motos también me sale.
Chato, a ver, chato, es decir, te sale de todo un poco cuando ves de todo un poco.
No, y ves, y aparatos de música también me salen.
Claro, pero
me sale de todo también.
De lo que des de comer es de lo que va a sacar, con lo cual yo entiendo que genere una fatiga, pero yo no veo mal el aceptar, 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 aceptar. Es más, todas las webs tienen que llevar una política de cookies, aunque sea para decir, señores, que no recogemos ningún dato. Aceptant.
Va, que ens acostem a les dues. Va, de rànquings. Acabem amb el tema de rànquings, que aquest és divertit. Jo, bueno, l'he mirat, però l'he encertat, també t'ho he de dir. El passa que quedo malament ara per dir-ho. Quin és el domini que més s'ha teclejat o buscat a tot el món a internet?
Oh, és molt fàcil d'adivinar, no?
A veure.
Vinga, qui?
No, jo ja lo sé.
Google, Facebook, Apple, TikTok, Microsoft, pues, Amazon, qui?
Google.
Qui?
Jo estava dubtant entre YouTube, per exemple, però Google.
Google.com.
Perquè és que des de Google.com pots anar cap al Gmail.
YouTube és l'última.
Però ojo, sí. ojo, perquè esta és bona. Jo he visto gente...
Des de l'aplicació, jo crec.
Jo he visto gente abriendo Google Chrome, que no saben que Chrome a veces lleva Google detrás, y poner Google. Es decir,
sí, correcto,
buscar Google dentro de Google para entrar en Google, que a nosotros nos podemos reír, pero es bestial, ¿eh?
He visto gente dándole una dirección de internet, o sea, las 3W punto, ¿vale? Y meterla en la cajita del buscador de Google. Porque
claro,
no saben que el navegador...
Es arriba.
Funciona internet poniendo direcciones. No, es yo lo busco y clico, lo busco y clico.
Lo que hacíamos nosotros en el año antes del año 2000,
pero que se está
en el 97,
perdiendo, que tú le dices
cuando íbamos
a
casa a navegar.
Oye, mira, mi dirección web es esta. Nada, ya lo buscan en el buscador y me sale, clico y voy.
Yo sí que tengo que repetir, porque esto es la coincidencia que me ha hecho gracia con el penúltimo programa del 2023, donde veíamos el ranking de las aplicaciones más usadas y nos echábamos las manos a la cabeza cuando decíamos ¿Facebook? Sí. Pero Facebook se usa tanto. Bueno, pues en el ranking de dominios, el número uno es Google, el número dos son las aplicaciones de Google, Drive y compañía, Google APIs, y el número tres es Facebook.
Es Facebook. Sí, sí.
Es Facebook, es decir, a través de navegadores se busca y se habla de Facebook. Y lo repito.
¿Y el cuart, Apple?
Sí, pero bueno, fíjate, el cuart es Apple y el cinque es Gestatic, que tórnese de Google.
Exacto.
Es que tú di que poca broma que esta empresa y les ves submarques la quantitat de... Evidentment va néixer a internet i per internet, però la quantitat de tràfic mundial que absorbeix, eh? Perquè si de les 10 primeres li sumes que a la 10 tens YouTube, poca broma el tràfic dels seus servidors, eh? Que és una altra de les coses que no valoren perquè és molt tecnològic i al carrer no interessa, però déu-n'hi-do. El mateix rànquing a Espanya és igual, eh? Google, Google Apps, Gestatic, o sigui, la tercera és també de Google, i la quarta és Facebook.
És Facebook, sí, sí.
O sigui, ahí lo tienes. Facebook no estava muerto.
No estava muerto, estava de parranda.
Vinga, va.
A Espanya també tenim WhatsApp, eh?
Bueno, clar,
sí, claro, sí, com no, aquí entra WhatsApp a tope, además com una red social y que cada vez se va a desarrollar más. Pero bueno, que sepamos que Google es el centro del mundo de la navegación y que a través de Google entramos en Google y googleamos, ¿vale? Es decir, este concepto de googlear lo tenemos.
Que el Carles també és un mal de les noves tecnologies, deixa patent perquè s'ha quedat, eh? S'ha quedat, sí, aquí, sí, i sí, aguanta, sí, tota la tertúlia.
Estic apretant un munt.
Carles, gracias.
A vosotros.
Y David Casero.
Bueno,
has empezado bien el 2024, ¿eh?
Una maravilla.
Gracias,
tope,
por estar con nosotros.
Nos vemos en Sunca. Abrazos.
David, ahí, Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
Doncs apa, que amb 30 segons ens plantem ja a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i ja saps que ara estàs escoltant Migdia a COPE Lleida i que seguim explicant tot el que t'interessa amb la Pilar García Muñiz. Des de Lleida tornem demà, dijous 12 i 20. Parlarem, entre d'altres coses, dels animals de companyia amb la Imma Sabater, que és la infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Apa, que acabis de passar bon dimecres. Segueix plovent a la ciutat de Lleida.